Avui, però, hem tingut dia de reunions. Avui els líders polítics estan parlant. Hem tingut dues de paral·leles, de reunions. D'una banda, a Barcelona, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha rebut a Palau el líder de Podem, Pablo Iglesias. És la primera trobada de Quim Torra amb un polític espanyol des que va arribar al càrrec al Palau de la Generalitat. Iglesias ha defensat en aquesta reunió l'acostament a Catalunya dels polítics independentistes empresonat, que vol visitar-los, a més ha dit. Diu que a Podem defensen el dret a decidir i ha reclamat que s'explorin vies democràtiques de diàleg sense condicions prèvies.
Tiene que ser una dinámica normal que las fuerzas políticas de ámbito estatal y de ámbito catalán dialoguen de manera cotidiana. Vamos a transmitir al gobierno de España que este debe ser el vehículo, digamos, de un nuevo escenario político de la relación de Cataluña y España. Hay que terminar con la excepcionalidad, hay que terminar con las cárceles y la judicialización de la política como manera de afrontar el conflicto en Cataluña.
Són les paraules de Pablo Iglesias després d'haver-se reunit amb Quim Torra. Recordem que el dia 9 de juliol, això és d'aquí un parell de setmanes, hi ha la reunió entre el president Torra i el president Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que avui ha encetat la ronda de reunions amb els presidents autonòmics. Com que havia d'establir un ordre i perquè ningú l'acusés de tenir més prioritats dels uns i dels altres, ha triat segons la antiguitat de l'Estatut d'Autonomia. El més antic és el d'Euskadi i per això el primer ha estat el lendakari, Íñigo Urkullu, que ha estat avui ja al Palau de la Moncloa, reunit amb Pedro Sánchez. Diu Urkullu que Sánchez no ha tancat la porta a acostar els presos d'ETA a Euskadi si alhora es fa un gest amb les víctimes del terrorisme perquè no se sentin ofeses. És el que ha explicat el lendakari Urkullu en sortir d'aquesta reunió. Ha dit que ha trobat reticències en Pedro Sánchez en algun punt sobre l'acostament de presos, que globalment és favorable, de l'acostament de presos bascos a Euskadi, tot i que aquestes reticències a nivell de que les víctimes del terrorisme no se sentin ofeses. En tot cas, la sensació que algunes coses es mouen. Com a mínim hi ha reunions, com a mínim hi ha presidents que es veuen. I avui, per exemple, Pere Aragonès, vicepresident del govern, també ha dit que demanarà una reunió amb la ministra espanyola d'Economia i la d'Hisenda per explorar també alguns temes pendents, com per exemple la famosa addicional tercera de l'Estatut que fa tants anys que Catalunya reclama.
També que Pedro... que Pablo Iglesias digui que transmetrà a Pedro Sánchez el que ha parlat amb Torra també és curiós, no? A mi em sembla molt bé, i el que deia estava molt
són
bé.
Són socis.
Però són socis, però... Per què no li diuen Torra directament a en Sánchez?
Que li ha... El 9 de juliol
es veuran.
Sí,
ja li dirà.
Sí, ja li dirà que, he parlat amb aquest i t'ho transmeto. Està bé. Està bé. I després, això, els presos, l'acostament dels presos, que trobo bé que si s'ha de fer qualsevol gest amb les víctimes es faci, no? Amb les familiars.
Parles dels bascos, eh?
Sí, dels bascos. Però és a dir, la idea de parlar d'acostament de presos a Tarres i de presos... sense voler... Es barreja molt, no?, amb l'acostament pendent dels presos polítics.
Perquè ara han coincidit en el temps.
Perquè jo crec que hi ha una certa... Que ja pot anar bé, segons com. Que coincideixi, això. Que es parli d'uns i d'altres com si fossin el mateix quan no ho són.
A mi em sembla que jo també coincideixo que igual una cosa que va bé, perquè si estàs disposat a parlar sobre els presos de Tarres, que no estàs disposat a fer... davant d'uns altres que no tenen delictes de sang.
Que no estan ni jutjats.
No estan ni jutjats, i evidentment em sembla que la comparació és sempre per sortir perdent, i aquesta vegada tu diràs que és una mica com per dir, sortir guanyant. Dius, home, sí. Si tu t'asseus amb aquesta gent i pots parlar amb aquesta gent que va optar per una via totalment reprovable amb una altra gent que ha intentat portar-lo per una via democràtica, em sembla que no hi ha color. Mm. I per tant, d'aquí estic d'acord en què pot ser un moment. Però al fons de tot és allò de dir... I no voler ser de mala barany, però sí que s'estan movent coses. I gairebé estic sorprès que s'estiguin movent tantes. Perquè em sembla que... O igual és perquè quan surts d'un govern del PP, que era una roca immòbil, allò, que era un frontó que no acceptava... vamos, ni t'agafava el telèfon... Ara que hi hagi gent a l'altre costat que pugui tenir una actitud més dialogant, pues és un canvi tremendo. Em sembla espectacular.
Sí, i a banda també hi ha un cert interès de Quim Torra en acostar-se a Podem. La portaveu, el Sertadi, ha sortit després de la de la reunió i ha dit que vol tenir una relació estable amb Podem. I això s'entén amb el que deies tu, Òscar, que són socis. Podem és soci del PSOE al Congrés dels Diputats. Al Congrés dels Diputats el PSOE no pot aprovar res ell sol, perquè només té 84 diputats. Si tu pressiones Podem, també és una manera de pressionar el govern espanyol. A mi em fa la sensació que Pedro Sánchez, pel que dèiem abans dels presos, ell és favorable a l'acostament sempre i quan hagi acabat la instrucció. La instrucció tampoc trigarà gaire, em sembla que serà aquesta setmana o la vinent.
Sí.
Ens podem trobar perfectament en què a la tardor hi hagi un acostament dels presos. Si es barreja amb els presos d'ETA és una cosa que seria, per mi, des del meu punt de vista, reprovable, perquè no té a veure una cosa amb l'altra.
No, deixem clar que avui ho barregem perquè s'han produït dues reunions. És a dir, Íñigo Urkullu ha anat a veure Pedro Sánchez i ell, home, òbviament, segur que estaria a favor de l'apropament dels presos catalans a Catalunya, però la prioritat d'Íñigo Urkullu és que els presos bascos s'aprovin. Per tant, el que ha anat ell a la reunió avui amb Pedro Sánchez és a demanar-li l'apropament dels presos a Tarras, perquè és el que li interessa
amb
ell.
Amb Mariano Rajoy ja ho havia parlat. Sí, 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 i de fet, sí. Hi va haver, un dia va ser bastant divertit, perquè l'Urkullu va dir en una entrevista al País que Rajoy era favorable a un presumpte acostament de presos d'ETA al País Basc, i es va muntar un bonic siri al PP, perquè això al PP és un anatema. Només cal veure on ha anat aquest cap de setmana Pablo Casado, em sembla, a fer campanya, reivindicant Maria San Gil i dient que el Basc mai havia,
estat
un idioma de Navarra. Vull dir que PP, en el fons, no guanyi qui guanyi, em sembla que canviarà poc. Però sí que és veritat, a banda, hi ha una derivada interessant d'això, de la reunió entre Torra i Iglesias, que és que aquesta relació estable que vol tenir en Podem a nivell estatal vol que es traslladi al Parlament, amb Catalunya en Comú Podem. A mi em fa la sensació que se n'han adonat del tot, que amb la CUP aquesta legislatura hi ha poca cosa a fer, no per voluntat pròpia, sinó perquè la CUP sosté que el govern està fent autonomisme i que uns pressupostos autonomistes no els aprovarà mai, de manera que el govern necessita aliats d'una manera o altra, i els únics aliats possibles en clau de front democràtic, per dir-ho d'alguna manera, alliberament dels presos i fi de la repressió, només és Catalunya en Comú Podem, a no ser que el PSC rebi ordres de Madrid en ares d'un possible acord, que jo ara no, mateix no el veig, no, entre el govern espanyol i el govern català, i s'hi posi bé. Però sí que és veritat que la prioritat ara, em fa aquesta sensació, havent escoltat el Sertadi aquest migdia, és acostar-se una mica a Catalunya en Comú Podem per aprovar alguna coseta al Parlament.
Em sembla que el camí que diu l'Oriol és el correcte, o perquè jo també tinc la mateixa sensació de que a mesura que avanci el temps en dos mesos es veurà una més gran distància entre la CUP i el que és el govern. Perquè la CUP li demanarà, i la CUP seguirà sent igual de coherent que ha sigut des de les eleccions anteriors i les anteriors, que és exigint unes coses que el govern no està disposat a...
Unilateralitat.
La unilateralitat. Mm-hmm.
Que és el que reclamarà i aleshores, fins ara el govern no està fent gaire per la feina.
I això s'intenta compensar amb alguna política de gestos, sigui pues, allò de Jocs del Mediterrani, donar-li un llibre al rei, fer alguna trencar relacions amb la Casa Real, però és molt cara a la galeria, és molt estètic i poc pràctic. En aquest sentit no acabaran.
Són gestos que també, si el que els fa ho sent així, doncs...
Sí, mentre està fent un així d'una manera, jo crec que també hi ha una cosa que és la praxis política i la real política que el porta més dintre de tot a un apropament amb Comú Podem.
I que a més la situació...
I que em sembla que des de la idea, perdona, Òscar, és que si des del principi hi havia una idea des del bàndol independentista d'ampliar la seva base d'acció i d'ampliar el terra que trepitgen, pues veig que jo crec que per la CUP ho veuen molt esgotat.
Pablo, la situació ideal de qualsevol governant és tenir diverses opcions de pacte. Perquè si estàs abocat a un sol pacte, estàs molt exposat a que les exigències d'aquesta peça que et falta siguin molt importants i que t'hagis de plegar elles. En canvi, si tens diverses opcions, pots negociar.
I ara ho hem vist en partits com Ciutadans, ningú vol
pactar
amb ells.
Ningú en el moment de la moció de censura, perquè ningú volia pactar
ningú
amb,
ells. Amb ells.
Per tant, el que necessita qualsevol que vol arribar al govern és tenir diverses opcions de pacte.
Igualment.
A partir d'aquí, a veure quines renúncies i quines apostes implica el buscar el pacte amb uns o el pacte amb els altres, i com és entès això.
Aquests dies hi ha hagut, des de la reunió que vam mantenir la setmana passada Puigdemont i Torra a Berlín, ells van sortir a parlar junts, tothom estava molt pendent de si Torra aniria o no a la
cerimònia d'inauguració dels
Mediterranis, per si coincidia amb el rei o no, i van fer servir una línia de discurs que avui el vicepresident Pere Aragonès ha tornat a fer servir, que és posar una altra vegada l'autodeterminació al centre. És a dir, s'ha parlat molt del mandat de l'1 d'octubre, el president Torra en els discursos d'investidura, en els dos, va defensar obertament que s'ha de seguir amb el mandat de l'1 d'octubre, a la CUP li va prometre que posaria en marxa aviat un procés constituent, això és veritat, però si escoltem els discursos que fan tant el PDeCAT com Esquerra, els discursos que està fent Quim Torra, la portaveu del Sertadi i el vicepresident Pere Aragonès, sí que fa la sensació que el centre de la reivindicació que es farà en el president Pedro Sánchez serà exercir de nou el dret a l'autodeterminació. És a dir, que això també t'aplana el camí a l'hora d'entendre't en Podem a Espanya, perquè l'únic partit que defensa el dret a l'autodeterminació a Espanya és Podem, i és una cosa que s'ha de destacar perquè és molt lloable tenint en compte que ningú més ho fa. I pel que dèiem abans de la desobediència, jo no veig el govern fent una desobediència explícita, ni crec que la faci al llarg de la legislatura, mentre hi hagi persones que estiguin privades de llibertat a Estremera, Soto del Real i al Calameco. A mi em sembla que apostar per la via de la CUP es pot fer quan tu tens 4 diputats i ets extremadament coherent, ets molt petri en els teus plantejaments. Des del punt de vista d'un govern que està en minoria, s'ha de guardar totes les cartes. Em sembla perfectament normal que tornin a parlar d'autodeterminació.
És que fins i tot avui Pere Aragonès ha reconegut que no descarta que Catalunya torni a les reunions del Consell de Política Fiscal i Financera, que és, sí, és un òrgan en el qual Catalunya sí, últimament no hi ha anat, i llavors avui Pere Aragonès ha dit, per què no? Primer, a veure què surt de la reunió entre Quim Torra, el president Torra, i el president Pedro Sánchez, després d'aquesta reunió que jo demano amb les ministres d'Economia i d'Hisenda per veure fins on estan disposades a arribar, amb bàsicament dues reivindicacions des de Catalunya, que és el famós deute dels milers de milions d'euros de les diferents deutes de l'Estatut d'Autonomia, i de l'altra, això que també és una altra de les peticions històriques des del govern de la Generalitat de diferents colors, que és que hi hagi un relaxament en el límit de dèficit que es permet a les comunitats autònomes. Ja sabeu que sempre s'havia acusat el govern de Mariano Rajoy de quedar-se tota la flexibilització del dèficit que permetia Europa per ell, pel govern central, i en canvi ser molt dur amb el dèficit que permetia a les autonomies. En canvi, es demana que hi hagi ara un relaxament. Si es donen aquests fets, si hi ha alguna mena de compromís en el pagament d'aquest deute històric i el relaxament, doncs no descarta que Catalunya torni al Consell de Política Fiscal i Financera, que insisteixo que a les últimes reunions Catalunya no hi havia anat.
No havia anat perquè Montoro... És que, de fet, Montoro havia arribat a tenir problemes amb presidents autonòmics del PP,
sí,
pel repartiment del dèficit. Vull dir que ells es quedaven bona part de la capacitat de dèficit de l'Estat i ofegaven, per dir-ho d'alguna manera, tant l'administració local com les administracions autonòmiques. Sí que fa la sensació que el clima polític ha canviat molt. Pedro Sánchez no és Mariano Rajoy, tampoc crec que el sobiranisme s'hagi d'entusiasmar per arribar a un acord molt beneficiós de màxims pel que fa a les demandes que s'han fet aquí els últims anys, però sí que és veritat que estem entrant en una etapa de normalització institucional que fa unes setmanes era impensable. És a dir, això d'escoltar un vicepresident econòmic de la Generalitat que ha estat enfrontadíssima des dels temps d'Andreu Mascolell a la conselleria, no només pel repartiment del dèficit, sinó també per les condicions d'accés al fons de liquiditat autonòmica, doncs és un canvi important. És que a mi em fa la sensació que tothom s'ha adonat que l'octubre es va anar molt lluny. Jo no dic ni que estigui bé ni que estigui malament, ni molt menys, es va anar més lluny que mai. Es van fer una sèrie de coses que tenen un mèrit espectacular, però que segurament a l'hora d'aplicar aquella canalització sobiranista, aquella mobilització, no s'ha acabat de reeixir des del punt de vista polític. Això al final d'octubre n'és l'exemple més clar. El resultat de les eleccions del 21 de desembre no s'ha pogut acabar d'aplicar perquè l'Estat ha aplicat una sèrie de restriccions molt fortes sobre el mandat que havia expressat la ciutadania, i un cop es fa govern, un govern autonòmic, dins dels marges legals, amb una sèrie de persones que no tenen causes pendents amb la justícia, a renunciar a investir Carles Puigdemont, a renunciar a investir Jordi Sánchez, a renunciar a investir Jordi Turull, en aquest cas perquè se'l va posar la pressió mitja investidura, doncs és obvi que si tu tens un govern d'aquest tipus, has d'anar també a les reunions que fan totes les autonomies.
Sí, en aquest sentit, el que explica l'Oriol, deixo només recomanar l'entrevista que avui li fan al diari Oponés a Clara Ponsatí.
Sí.
Ja sabeu que Clara Ponsatí és líder independentista, aquí sí que ningú no la pot acusar de ser traïdora ni res, i com que no és política, parla d'una manera molt poc política, i per tant reconeix coses que un polític professional mai no et reconeixeria. I l'entrevista de la Clara Ponsatí avui, que ja ho havia dit en diferents entrevistes prèviament, però de manera més curta, a mi em sembla que la d'avui, de l'Arturo Puente, és més llarga, més extensa, jo crec que la Clara Ponsatí parla amb més llibertat, entre cometes, i realment és molt crítica amb com va gestionar l'independentisme els dies posteriors a l'1 d'octubre. Ella creu que va ser un èxit fins al 2-3 d'octubre i que a partir del 3 d'octubre l'independentisme va perdre la batalla, a més ho diu amb aquestes paraules, i ara cal assumir-ho, perquè després ha estat molt crítica i acusa a Esquerra Republicana i al PDeCAT d'estar més preocupats de la nòmina, diu ella, que d'altres coses. Però, en tot cas, les reflexions que fa la Clara Ponsatí, com acostuma a passar amb la gent que no té una adscripció política clara, sinó que és gent que ve, en aquest cas, del món universitari, que va fer de política durant un temps per les circumstàncies, però que després ha tornat a marxar, doncs s'expressa amb molta més llibertat del que fan altres polítics, per donar sentit.
No, era una mica en aquest sentit. És que jo crec que l'independentisme el que hauria de fer és una reflexió de dir que... sabem que, jo estic totalment d'acord amb el plantejament que deia l'Oriol, és a dir, estàs vivint en un moment de tornar a l'autonomisme. O sigui, tu no pots seguir vivint, embolicar el paper de regal i posar-li un llaç com si fos república i com si i l'independentisme, per què no? Perquè, diguem-ne, doncs, jo estic molt d'acord amb el que diu la Clara Ponsatí, s'ha perdut, han perdut aquesta batalla i tornes a estar en una casella que no sé si és la de partida, és la del mig, no sé què, reconeixent absolutament que el dia 1 d'octubre es va fer una cosa increïble. Però després s'ha perdut i ara estàs en el temps, en els temps de Pujol, tornes a estar amb una autonomia.
Pots fer això, que tens tota la raó, però tampoc pots oblidar-te de tot el que ha passat.
No.
Això quan dius fer república, és evident que no som una república i per això diem som república i no pas som una república o som la república. No és el mateix. Ser república jo ho puc ser. Per què? Perquè la idea de dir doncs de tot allò que va passar l'1 d'octubre no serveix per res, és dolorosa, sobretot perquè es va fer de la... com a mínim es va fer de la millor manera que es va poder fer, saps? Jo aquesta setmana he rebut una carta al Romeva i parlant d'això i d'allò, ell deia... Bueno, ja saps que jo sóc nedador i tal, això és com una marató, ell deia és com dir, ostres, llums llargues, no? Són coses que suposo que et treuen una mica el dolor, perquè clar, tot és veritat que quan dèiem, quan tanquin gent a la presó, ja no reclamarem pas la república, reclamarem que els treguin. Així ha sigut, perquè jo crec que vivim amb molt dolor tot això, i no estem normals. Res és normal. Estan a la presó, tancats, no sabem per què, no sabem què passarà amb ells. Tens tota l'estona la sensació que les penes de la manada són un banc de proves de cara al que ens espera o al que els espera. Ostres, vull dir, normals no ho estem. Per tant, sí que és veritat que estem aquí autonòmics
perduts. Però per donar un pas endavant, jo crec que hauries de ser molt conscient d'on surts. I realment no surts del mateix lloc que on estaves el dia 29 de setembre. Surts d'un lloc bastant més enrere.
I que tu veus les enquestes i tot això i tothom segueix, la majoria segueix dient que vol votar i que vol el dret a decidir, que hi ha una relació bilateral, tant de bo, però no serà això.